Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopèda del Centre Logia, i avui continuarem parlant de trastorns que podem trobar als nostres nens i nenes. Us recordo el mail per si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres. centrelogia@gmail.com. Avui parlarem de la dislèxia. Actualment, aquest diagnòstic el trobarem sota el nom de trastorn de l'aprenentatge amb afectació de la lectura, l'escriptura o el que sigui. Cada cop coneixem més gent que pateix aquest trastorn i per això és interessant explicar una mica en què consisteix. La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge que es basa en la dificultat per llegir i escriure arrel dels problemes per identificar els sons de la parla i per comprendre com aquests sons es relacionen amb les lletres i les paraules, és a dir, amb la decodificació. La dislèxia afecta zones del cervell que processen el llenguatge. Les persones amb dislèxia tenen una intel·ligència normal. Quan en una exploració observem que la intel·ligència és normal, però existeixen problemes a les proves de llenguatge, podríem estar parlant d'una dislèxia. Però si la intel·ligència no és normal, mai podrem diagnosticar una dislèxia. Un nen dislèxic és un nen o nena intel·ligent. Molt important també que no hi hagi cap malaltia que pugui donar problemes cognitius i que no hi hagi deprivació ambiental. Aquí també, evidentment, mirarem que el nen estigui escolaritzat d'una forma normal, si no tampoc podríem dir que és una dislèxia, evidentment. Tot i que la dislèxia no té cura, la intervenció temprana donarà molt bons resultats. Cal dir que moltes vegades no diagnostiquen durant anys aquesta dislèxia. I existeixen persones que la pateixen des de ben petits i ja són adults. I ningú els hi ha dit que tenia una dislèxia, perquè abans no es mirava igual. Els símptomes de la dislèxia poden ser difícils de reconèixer abans de que el nen o nena comenci l'escola. És freqüent que un cop comencen l'escola, els mestres siguin els primers en adonar-se'n de que alguna cosa està passant. Però és cert que abans de començar l'escola hi ha algunes cosetes que podem notar i que ens poden donar pistes de que aquesta evolució no és normal. Per exemple, triga bastant en començar a parlar. Això ja us sona, oi que sí? Tal com vam explicar al programa anterior, aquest fet ens indica que pot haver un retard de llenguatge o alguna altra coseta. Doncs això també pot desencadenar en una dislèxia. O pot ser un nen que aprèn paraules noves a un ritme molt lent o tenir dificultats per formar paraules adequadament. O pot invertir els sons de les paraules o confondre paraules que sonen semblants. També dificultats per recordar el nom de les lletres, els números, els colors. O bé dificultats per aprendre cançons infantils o jocs de rimes, per exemple. A l'edat escolar és possible que els signes i símptomes de la dislèxia siguin més visibles. Entre ells podem trobar símptomes com aquest, per exemple, un nivell de lectura molt per sota del que caldria esperar per edat. O dificultats per processar i comprendre allò que escolta. O dificultats per trobar la paraula correcta o per formular qüestions. Dificultats per recordar seqüències. Dificultat per veure i a vegades escoltar similituds i diferències entre lletres i paraules. Bastants dificultats per pronunciar una paraula desconeguda. Dificultats per lletrejar. Trigar molt de temps en realitzar tasques de lectura o d'escriptura. O bé evitar activitats que impliquin llegir. No ens hem d'oblidar dels problemes a nivell emocional. El nen o nena amb dislèxia És un nen intel·ligent, capaç de veure que els companys de classe aprenen a llegir i que ell té moltes dificultats. Això pot provocar problemes d'autoestima i problemes de conducta, també. És bàsic tenir això molt present i mai oblidar el desenvolupament emocional del nen dislèxic. En moltes ocasions és necessari treballar la reeducació del llenguatge juntament amb el treball emocional. Molts dels nostres pacients són atesos per la logopeda i per la psicòloga. Cal dir també que no totes les dislèxies són iguals. Per això cal fer aquesta valoració inicial per saber quin tipus de dislèxia tenim al davant. Això ens ajudarà a poder fer el tractament més adequat per a aquella persona en concret, per a aquelles dificultats en concret d'aquella única persona, perquè cadascú és únic. Algunes persones fallen més a l'hora de llegir paraules conegudes, altres fallen més a l'hora de llegir paraules desconegudes, o bé algunes persones mostren problemes de comprensió lectora i d'altres no mostren aquesta dificultat. Varia molt entre una persona i una altra. Els nens o nenes amb dislèxia poden veure's molt perjudicats en un futur. Poden no desenvolupar bé el seu potencial fins a arribar a adults, ja que la nostra escola es basa en la lectura i l'escriptura per aprendre. I és per aquest motiu que és essencial que es diagnostiqui el més aviat possible per començar a treballar i aconseguir que el dislèxic pugui arribar a crear estratègies per arribar a la comprensió total d'allò que llegeix. A Logia, la nostra prioritat amb nens amb dislèxia és justament aquesta, la comprensió. Un nen o nena pot llegir més ràpid, pot llegir més lent, fer més errors o menys a l'hora de llegir, en veu alta, però el que pot fer que el nen pateixi un fracàs escolar és la comprensió, la manca de comprensió. Després ja ens posarem amb altres problemes, però el primer és la comprensió lectora. Un cop els nens arriben a cursos com quart, cinquè, ja observem que l'escriptura també sol estar afectada. Són nens que moltes vegades pateixen el que es denomina disortografia, que no és més que això que diu la paraula, no? Molts errors ortogràfics. Aquests errors es poden treballar, però si la disortografia és greu, segurament serà una persona que sempre farà errors a l'hora d'escriure. Tot i que amb treball milloren sempre, clar, és evident. Amb això vull dir que és important saber si el nostre fill o filla o el nostre alumne és dislèxic, ja que aquests errors ortogràfics persistents en moltes ocasions són els culpables de la baixada de notes d'un treball o d'un examen. Un cop es té el diagnòstic, s'ha de traspassar a l'escola perquè allà el puguin ajudar millor i puguin adaptar el que calgui per tal de que l'alumne no suspengui per culpa de les faltes d'ortografia o bé no tingui que llegir en veu alta la classe i coses com aquesta. S'ha sempre de mirar que estiguin el més còmodes possibles. Per això mateix, perquè, com hem dit abans, són nens que saben que tenen una dificultat, encara que moltes vegades l'amaguin, i poden tenir aquests problemes emocionals, aquests problemes de conducta. Tot això s'ha d'intentar evitar i s'ha de treballar. La dislèxia ha existit durant tota la vida. Si mirem enrere, fa uns anys, tots tenien companys a l'escola amb més o menys dificultats, però això no es mirava com es mira ara. Abans es parlava més del nen o nena dropo, que és que no vol, és que no li agrada, o no serveix per estudiar. També s'escoltava molt això. I sí, també hi ha nens i nenes als que no els hi agrada, o s'hi arrepengen. Però molts d'ells, en aquells anys, ja eren trastorns sense diagnosticat. Avui dia trobem canalla amb trastorns d'aprenentatge i quan parlem amb els pares, moltes vegades ells s'hi senten reflectits d'allò que els estem explicant i se n'adonen que ells també tenien problemes iguals o similars que els seus fills. És molt freqüent trobar-nos amb casos així, eh? I és que un factor important de la dislèxia és que és hereditària. És per això que preguntar si hi ha algú a la família amb aquest o un altre trastorn és important. Tot i que a vegades els familiars no havien estat diagnosticats i per tant no ho sabien, sí que poden deduir, ostres, doncs a mi em costava també, a mi em passava com ell. Això és important, és molt important. Un altre factor important de la dislèxia és que pot aparèixer junt a altres trastorns. Eh? Trastorns com el TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat. Normalment, la persona dislèxica mostra problemes d'atenció deguts a la pròpia dislèxia, però a vegades van més enllà i ens trobem que també pateix un dèficit d'atenció. Parlarem d'aquest TDAH al proper programa i així ho podreu enganxar i lligar amb tot això que estem parlant. I fins aquí el programa d'avui. M'acomiado de tots vosaltres i desitjo que passeu molt bon dia. Tornarem en 15 dies per posar el nostre coneixement al teu abast.